Jessica Rodríguez, qui ahir va declarar que el socialista l'havia col·locada.
I toquem en pendents també d'aquest judici, les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Continuem en ruta, són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim per davant una nova jornada amb bones temperatures, llueix el sol, malgrat que tenim alguns núvols, però prims, la temperatura podrà pujar lleugerament, sobretot a l'oest de les illes, se poden superar de nou els 25 graus, o sigui que estem parlant pràcticament d'una primavera o de quasi un estiu. Arribarà als 27 en el cas de Mallorca. El vent bufarà feble, en qualque cop moderat, i les platges, com veureu tot d'una, les imatges pràcticament plenes de gent que ha volgut prendre una petita dosi de vitamina C després d'un hivern marcat per les pluges, per els nígols. És vera que cridava l'atenció, no? No sé si vareu tenir l'oportunitat de passejar per algunes d'aquestes platges del nostre arxipèlag, i fins i tot hi havia alguns valents que volien pegar els primers capficos de l'any. Però aquest bon temps, Joana, no ve per quedar-se. Que ningú s'emocioni, el manco no del tot.
No del tot, podríem dir, perquè tindrem un canvi radical de cara al cap de setmana, és a dir, de fregar aquests 30 graus de ple estiu a quedar-nos en uns 20, que seria una cosa més normal per aquest temps de primavera. Així es pot resumir el pronòstic o la previsió que n'ha fet la Delegació Territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, per aquesta setmana. Per tant, es passarà de tenir màximes pròpies de finals de maig o de juny a estar més bé dins la mitjana, entre de 8, de 9, 20 graus. Si vos heu avançat, això sí, a fer el canvi d'armari, ja us podem dir que vos heu precipitat i que heu passat serà davant del bou.
És un clàssic de tots els anys, veu gent pel carrer vestida de múltiples formes, en pas de dalt d'hivern, en bermudes, per exemple. Recordem que durant els primers dies d'aquesta setmana no ho notarem del tot, però a la península aquesta borrasca ja ha provocat pluges i un descens de les temperatures en la meitat oest del país. No obstant això, de cara a dissabte sí que esperam aquesta entrada d'aire fred que donarà lloc al canvi de temps que ara vos anunciàvem. I quan sempre són les 10 i 6, 7 minuts, ens agrada obrir una finestra a les nostres illes, i avui, si no vaig errat, peguem un bot fins al Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, que és la imatge que tenim justament ara aquí en pantalla, on podem veure aquesta boirina que dèiem ahir, Marta. Que
pols
veure...
en suspensió.
Pols en suspensió, perquè hi ha sol, perquè hi ha molta il·luminació, mar en calma, com cantava Navet, a Dime, no hi ha ones, està tot en calma, però sí que tenim aquesta pols en suspensió, aquesta boirina que no ens permet apreciar bé del tot el paisatge. Però, Joana, tenim altres finestres obertes en aquesta realitat.
Exacte, i no sabem si, com diu Navet, amb una mà en calma, però ara volem veure com s'han alçat les figuretes a Eivissa, que és aquesta imatge que ja tenim en pantalla. Aquí jo crec que fins i tot se nota més aquesta pols en suspensió que dèiem ahir.
És
que...
un poc filtro Roma. Si
exacte,
no
filtro Roma, però que se nota o té més presència a la zona de Pitiuses, a Eivissa i Formentera, per tant, amb aquesta pols en suspensió, filtro Roma, i amb aquesta mare en calma...
Per favor, que no mos escoltin els meteoròlegs de professió, eh?
Un moment. Som meteoròlegs, nosaltres?
No,
en cap cas.
Que xerrar com un meteoròleg, si ara jo volgués en Miquel Salamanca, ho trobaria apropiació cultural. Ara, comentar el temps a la nostra manera, troc que és allò
sobretot
que podem fer. Sobretot
quan deim que aquí mos hem allò. Ja toca empassejar per aquest indret, això ja
exactament
és magnífic.
Això és, però és una
temps
fantasia. Una
exactament
fantasia.
O el manco així és com nosaltres sabem descriure el temps que tenim en aquest moment. Sense deixar de banda la meteorologia, perquè comença la desescalada a la Cala Sant Esteve, que tant han parlat les darreres setmanes. Els veïnats dels 45 dels habitatges desallotjats en aquesta zona del castell ja varen poder tornar a casa a partir del dia d'ahir. L'Ajuntament ha dictat un nou decret que determina la seguretat del vial per aquesta cala i que també permet aquesta tornada als habitatges. Han començat també les obres per a la nova xarxa de clavegueram.
Sí, Marta, ben cert, tot i que ja hi poden residir, alguns d'aquests veïnats hauran de fer petites actuacions com netejar la vegetació de les seves propietats, òbviament. De fet, en aquesta zona que l'Ajuntament considera segura, ahir ja hi havia maquinària foradant el terra per fer el clavegueram independent. Per altra banda, hi ha 12 propietats de Cala Sant Esteve que continuen en alerta per risc de despreniments i no podran tornar de moment als seus habitatges.
I s'hauran de seguir fent actuacions importants per garantir la seguretat del consistori, estudi ajudes econòmiques per a aquests propietaris afectats. Tot i que el carrer de la Cala ja estigui obert, el consistori demana als visitants que deixin els cotxes al pàrquing de dalt de la Cala per no interferir en les obres que ara mateix es duen a terme.
Avui volem parlar d'un tema molt seriós i un tema que, a més, està present, però no, a vegades no és del tot detectable. El volum de material d'abús sexual infantil a internet ha augmentat molt els darrers anys. La intel·ligència artificial, de fet, està facilitant la creació més ràpida d'aquest contingut i des del passat dia 3 d'abril se pot confirmar que existeix una bretxa perillosa respecte a la protecció de la infància. Ho explicam.
Exacte, Marta, per increïble que pareixi, és així. Aquest dia 3 d'abril, com deia, expirava una norma temporal que fins ara permetia que les plataformes que tinguessin base legal per a detectar material d'abús sexual infantil ara no la tinguin. Aquesta mesura ha decaigut sense una solució sòlida i moltes plataformes poden perdre la capacitat jurídica per cercar, detectar i reportar material d'abús sexual infantil, incloent-hi el material generat per aquesta intel·ligència artificial i també el grooming, que a través de missatges de text.
Ja hem vist altres vegades el cos d'un buit legal com aquest del 2021, quan es va produir una situació similar. Els arxius amb aquest tipus de material es van reduir un 58% i van passar de 4,3 milions el 2020 a 1,8 milions el 2021. No vol dir una davallada de volum de material, ni molt manco. Això significa que milions d'arxius d'abús no van ser detectats ni denunciats, i darrere de cada arxiu hi ha un nin o una nina. Na Patricia Cardona és experta en prevenció d'abús sexual infantil i membre de la xarxa europea de prevenció de l'abús sexual infantil de la Comissió Europea, precisament, i la tenim aquí amb nosaltres. Patricia, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Clar, parlam d'aquest buit legal que hi haurà a partir d'ara. Què ha passat exactament a Brussel·les perquè hi hagi un altre pic, aquest buit, a la normativa europea?
No se ponen de acuerdo. Es que me parece algo increíble. Vengo de negro hoy porque vengo de luto, ¿vale? He estado llorando un montón los últimos días porque llevamos 3 años yendo al Parlamento Europeo, reuniéndonos con los eurodiputados, haciéndoles ver la necesidad de que haya esa detección del abuso sexual infantil en las redes, en Internet en general. Y muchos están de acuerdo, pero otros dicen, ¿y qué pasa con la privacidad de las personas? Están poniendo la ley de privacidad por encima de la protección de la infancia. Cuando en el 2021 se produjo este vacío fue precisamente porque la ley de privacidad se empezó a aplicar a las comunicaciones y al aplicarlo se dieron cuenta de que no podían seguir detectando el abuso sexual infantil.
O sigui, està tenint més pes quasi la llei de protecció de dades,
sí,
que no la de la protecció als infants.
Sí. Està teniendo más peso.
Anava a dir-te, Patricia, no sé si tu consideres, que supos que sí, aquesta una excusa més, no?, perquè una d'elles també podria ser el fet de demanar o de clamar a la llibertat d'expressió, que també aquesta és una altra de les coses que qüestionen el fet de que, per exemple, se vulgui acotar l'edat de poder accedir a xarxes socials, etc. És una excusa, al final. Clar, no se posen d'acord, i per molt increïble que pareixi, i això vol dir que hi haurà material d'abús sexual que circularà per xarxes de manera més lliure.
Totalmente libre. O sea, desde el 3 ya no hay ese marco legal. Entonces, si las tecnológicas que mandaron un comunicado a los eurodiputados, a Google, Microsoft, TikTok, Meta, mandaron un comunicado diciendo es una irresponsabilidad quitar esta medida. Ellas, si ahora se ponen a investigar como lo estaban haciendo antes, están cometiendo un delito, o sea, están en riesgo de cometer un delito.
Dificulta la tasca a los propios investigadores.
Sí, a las propias plataformas que tienen estos algoritmos para detectar
el abuso. Para denunciarlo, exactamente.
Para detectarlo y luego denunciarlo, no van a poderlas poner en marcha, porque si las ponen en marcha y denuncian, corren el riesgo de cometer un delito.
Això vol dir que circulen arxius de manera més lliure.
Indetectables,
exactament.
No?
Indetectables. Totalmente.
És que no sé com qualificar-ho, perquè això és una bretxa, és molt més que un buit legal. Perquè, clar, si no sé què envien les normatives, vol dir que haurà més delictes, és evident, fer aquesta equació.
És que lo facilites, ja no hi haurà ningún impedimento para hacerlo.
I a tot això se li afegeix el fet de que la intel·ligència artificial també està jugant un paper clau en tot això, que com en tot, no? Hi ha qüestions positives, qüestions molt negatives, com és el cas de la intel·ligència artificial que facilita la creació d'aquest contingut de manera més ràpida, no?
Sí, y además es que la inteligencia artificial se podría utilizar precisamente para detectar este contenido, para eliminarlo, para detectar las conversaciones de grooming y poder prevenir cualquier abuso que se vaya a dar, y no se está utilizando para esto.
I Patricia, com es detecta aquest material d'abús sexual infantil a les xarxes? En aquest sentit, la intel·ligència artificial pot fer molt de mal, perquè ho veiem arreu, nins que despullen companyes d'escola amb aquesta intel·ligència artificial, però també pot servir, m'imagino, per la detecció, perquè si tu ho saps programar, aquestes eines són potentíssimes.
Són super, super potentes, però lo que ha funcionat més hasta ahora és una tecnologia que se llama PhotoDNA, que desarrolló Microsoft. Entonces se coge cuando... Por ejemplo, yo te envío a ti una imagen en un entorno no encriptado. Entonces se pasa esta imagen por un algoritmo y se detecta si eso es abuso sexual infantil o no. En base a previamente haber escaneado millones de fotografías y de vídeos que ya se conocen y de cada una de ellas tienen un identificador que se llama un hash. Se pasa por un algoritmo de hash, saca un identificador único de esa imagen y si tú me envías esa imagen... Ese algoritmo lo detecta y lo puede reportar a una ONG en Estados Unidos que se llama NMEC y ellos, a partir de ahí, empiezan la investigación y mandan la información a todas las policías que puedan estar involucradas. Porque ahora mismo, antes era de uno a uno y ahora el abuso es de uno a muchos. Se hace una distribución masiva. Entonces, se abre a lo mejor una investigación en Francia, otra en Alemania, otra en España y todo gracias a que, por ejemplo, Meta ha enviado esa información a ENMEC, a Estados Unidos, y a partir de ahí se puede iniciar una investigación policial. Y esto ya no se va a poder hacer en Europa.
Quina és la següent passa a seguir? De moment tenim aquest període. Evidentment, tu no llances la teva bola, ni molt manco, i com tu, moltes persones que són activistes, no?, per a la detecció i prevenció d'abusos sexuals infantils, volen intentar que el manco a Brussel·les faci una passa enrere i se pensi, no?, derogar o no aquesta normativa. Quines són les passes a seguir a partir d'ara per aconseguir o per intentar que aquests mecanismes, aquests algoritmes, tornin a detectar el material d'abús infantil? Què se pot fer?
Pues ahora, desde el punto de vista del activismo, la semana que viene nos reunimos otra vez en Bruselas. Vamos a ir 4 supervivientes de abuso sexual infantil y también va a ir la madre de un niño que se suicidó hace unos años porque fue abusado sexualmente online, se distribuyeron sus fotografías y va a ir esa madre también. Vamos a mandar un mensaje muy potente, vamos a reunirnos también con especialistas en tecnología para que les hagan ver a los eurodiputados que esto no se va a utilizar a lo que ellos llaman un chat control. Temen que los gobiernos, cuando se apruebe esta ley, la utilicen para vigilar a la ciudadanía. Y esa no es la intención. Y hay medidas de salvaguarda para que eso no suceda.
Patricia, te volia demanar, tornant una mica enrere, en aquest fet de que, d'alguna manera, els eurodiputats, alguns d'ells, no tots, òbviament, estan una mica en contra d'aquesta protecció, precisament perquè topa d'alguna manera en la llei de protecció de dades. com els podríem convèncer, o com intentar convèncer-los, no?, de que d'alguna manera, per damunt de tot, hi hauria d'haver el respecte i la protecció dels menors d'edat.
Pues lo que hacemos es contar nuestras historias, estadísticas, datos, pero es que yo no sé ya cuántas más estadísticas, cuántos más estudios se necesitan mostrar, porque el último es que cada año se abusa sexualmente online de 300 millones de niños. De la ONG Childlight, que sacó el, no sé si el año pasado o hace unos meses. O sea, ¿qué más datos?
Es una barbaritat, ¿eh? O sigui, no podem normalitzar aquestes xifres, no podem parlar, no ens podem quedar en ses mans aturades davant realitats com aquesta, 300 milions d'infants abusats a través de les xarxes socials. Això és una autèntica barbaritat, i que Brussel·les no posi tots els mecanismes per detectar a través d'aquests algoritmes el material que circula lliurement per les xarxes, s'ha de fer alguna cosa. Tu has dit abans que hi ha supervivents d'abús sexual infantil que donen la cara, que fan de la seva tasca o fan activisme, no?, per intentar ajudar els altres, i que aquestes persones tenen nom i cognom, tots aquests nins. De fet, compartim les imatges que tu ens has facilitat d'una nina que li va passar el mateix que aquest cas que acabes d'explicar, que en aquest cas era un nin. Aquí parlem d'una atleta que va morir i que tu volies també retre un homenatge a través d'aquestes imatges. Què va passar exactament, Patricia?
Uf, esto me toca un poco de cerca.
I lògic, perquè estem parlant de persones que ja no hi són i que precisament se van llevar la vida per patir abusos sexuals, perquè mos donem una idea de la magnitud que és aquest problema, no? del que pot suposar. No te preocupis.
Esta és Laura. Su madre se formó conmigo en prevención de abuso sexual infantil, y la madre de Laura ha montado una asociación que se llama Lalo Asociación. Lalo es como la llamaban a ella, a Laura, precisamente para concienciar y que se prevenga el abuso sexual infantil y que se prevenga el suicidio. Una de las cosas, esta es Gema y su hija, una de las cosas que Gema me cuenta es que hay muchas chicas que la llaman a ella para contarle sus problemas porque no se atreven a contárselo a sus propios padres o propias madres. Y ella está, bueno, pues imagínate, hoy hace 8 años que Laura se quitó la vida, y Gemma está haciendo todo lo posible para prevenir el abuso y que haya apoyo, porque ella como madre se sintió muy desamparada. No recibía ayuda del gobierno, de las instituciones, no recibía apoyo en el instituto, y ya cuando Laura se quitó de la vida es cuando empezaron a preguntarse a ver qué había hecho ella mal como madre. Imaginaos que una madre está durante años pidiendo ayuda, no la recibe, y luego la empiezan a cuestionar cuando su hija se ha quitado la vida. Estamos ante unas situaciones extremas, y ella pues era una familia normal y corriente. Laura tiene 2 hermanos, un padre, iban de vacaciones juntos. Y el abuso en este caso se estaba produciendo dentro de la familia por un primo mayor que ella, era unos años mayor que ella, y duró años ese abuso. Y cuando lo habló, pues la única persona que realmente la apoyó y la creyó fue su madre y algunas de sus mejores amigas, y en el colegio pues le hacían bullying. O sea, se produjo pues todas esas circunstancias para que ahora ella no esté aquí.
Què poden fer com a societat, com a mitjans de comunicació, davant d'aquesta xacra social que existeix i que acaba en la vida de les persones, perquè molts de joves no ho poden ni contar, perquè el suïcidi és una realitat que va molt lligada a l'abús sexual infantil.
Va molt lligado y no lo queremos ver. Lo primero es quitarse esa venda de los ojos, lo hemos dicho aquí.
Està passant, i ho has dit abans, i passa a qualsevol tipus de família. Aquí no parlem de perfils, ni de classes socials, ni de...
I que sobretot se produeix dins l'entorn familiar.
Exactament,
dins
la mateixa entorn.
Jo crec que el pitjor que pot passar, no?, que se suposa que allà on t'han de protegir t'abusen, no?, que és allò pitjor que te pot passar.
Y cuando pasa online, muchas veces es alguien que conoces también. O sea, hay muchísimos desconocidos, pero también puede ser tu vecino o un familiar que te empiece a abusar a través de Internet. O sea, también se da a través de Internet. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues educar, concienciar, hablar y apoyar sobre todo a las víctimas y a los familiares de esas víctimas. Y lo que pasa es que todo el mundo piensa, vale, 300 millones de niños al año, el mío no será. ¿Sabes? Nunca nadie piensa que le va a suceder a su hijo. Y si tú partes de esa base de a mí no me va a pasar, tú no vas a poder proteger a tu hijo, no vas a poder tomar todos los pasos. Y hay mucha gente que piensa, no, yo le digo que nadie lo toque y que si lo toca que me lo digan. O yo le digo que, ¿sabes?, que no use el móvil por la noche. Y ya se quedan tranquilos con cuatro consejos, con cuatro libros. Y es como la educación en el como la educación vial, que es todos los días, ¿no? Tienes que educar a un niño cómo cruzar la calle para que no lo atropellen. Y tú das el ejemplo de cómo hacerlo. Pues esto és el mateix, és educar tots els dies.
Mira, has dit, igual la gent pensa 300 milions de nens no serà el meu, però, per exemple, si traslladem les xifres a un entorn molt més proper, tu tindràs les xifres probablement més en el cap que jo, però crec recordar que eren 2 de cada 10 que ho pateixen a les aules, no? O sigui, agafem una classe de mitjana de qualsevol, d'un col·legi d'aquí de les Illes o de qualsevol lloc del món, una classe que sol tenir 30 alumnes, 3 al manco hauran patit un tipus d'abús. Mira, això mos toca d'una manera més propera, com perquè no despertem, no?
Sí, es que es así y además con el progreso de internet y van aumentando estas cifras. Es que el abuso sexual infantil va a más. No le estamos poniendo freno, les estamos dando dispositivos, estamos generando IA donde se muestra abuso sexual infantil muy agresivo además y no le ponemos freno. Tendría que haber clases todas las semanas, en todos los institutos, en todos los colegios. Y a lo mejor esta generación no se salva, pero la siguiente sí.
I si qualcú que ens escolta ara o que ens està veient a través de la ràdio, a través de la televisió, se sent tot sol, perquè tu ho has explicat moltes vegades, el que costa és expressar-ho, comentar-ho, que te creguin. A vegades no tens la suficient confiança o és per por. On se pot dirigir?
Se puede dirigir a mí, se puede dirigir a la asociación Lalo, se puede dirigir a Rana aquí en Baleares, que hacen una gran labor, a la Fundación ANAR, a Save the Children. Se puede ir a muchos sitios y hay líneas de apoyo, el 116, el 117, y a veces se puede hablar de manera anónima para que te puedan escuchar y te puedan guiar. Hay gente que solo necesita que lo escuchen, no necesitan nada más, y puede ser un primer paso hacia la sanación o puede ser esa persona
que son temas muy duros, pero s'han de parlar,
esa persona que te escucha, que puede hacer que si yo te escucho, otra persona te escucha o tú le escuchas, que esa persona ese día ya no se quite la vida.
Exactament. Ho deia, Patricia, són temes molt durs i t'agraïm l'esforç que suposa obrir-se en canal, obrir el cor per parlar d'aquesta forma tan directa com ho fas tu. Enhorabona per el teu activisme, perquè Patricia no se cansarà de denunciar tot això que està passant i de ben segur si pot donar una mà i ajudar a totes les persones que ho estan vivint, que són moltes, benvinguda sigui aquesta reivindicació tan alta i tan clara que fa Patricia Cardona en aquest programa sempre. Moltes gràcies, de tot cor.
Moltes gràcies a vosaltres.
Igualment. Arribam a les 10:26, feim una petita pausa, escoltam uns consells i parlam de la bretxa digital que a vegades existeix, perquè la realitat és que no tothom té accés a internet, sobretot les persones majors. Com se pot rompre aquesta distància? Tot d'una vos explicam una jornada que precisament serveix per facilitar aquest accés.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la berenjena granela 1,99 euros kilo. La lubina crianza de 400 a 600 gramos Eroski Natura 10,99 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y el bastón de cacao bandeja 5 unidades a 1,25 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El minut a minut de la jornada
els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Continuam en directe, són les 10 i quasi mitja, manquen només uns segons, i com vos havíem anunciat, per la mare de drets digitals, Xisco.
Així és, perquè el proper 10 d'abril la Fundació Sa Nostra acollirà la jornada Garantim Drets Digitals, Reduïm l'Escletxa, una iniciativa que posa el focus en un dels grans reptes actuals, garantir que tothom pugui accedir i fer ús de la tecnologia en igualtat de condicions.
Vos hem de dir que és una jornada que reunirà professionals del tercer sector i de serveis socials per compartir experiències, analitzar dades i sobretot generar propostes per reduir aquesta escletxa digital. Una jornada participativa que combinarà ponències, taules rodones i tallers amb l'objectiu que no és altre que avançar cap a una societat més justa, inclusiva i digitalment també més accessible per a tothom.
És una bona pregunta. És la societat digitalment accessible per a tothom? És la primera que plantejarem just avui de centre de debat amb Xavi Torrents, que és director de l'entitat social Espiral. Bon dia, Xavi.
Què tal, com esteu?
I compartim també aquests minuts de ràdio i televisió amb Guillem Porres, que és coordinador de l'Observatori de Bretxes Digitales. Bon dia, Guillem.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
Planteix la pregunta que just comentava a l'inici. Vivim en una societat, Xavi, on tothom té accés, en realitat, en aquest món digital, o existeix aquesta bretxa a la qual fèiem referència, i per això les jornades, precisament, per intentar reduir-la?
Efectivament. Podríem dir que sí a les dues, encara que pot sonar contradictori, no? Vull dir, cada vegada estem més rodejades com a persones d'entorns digitals, que en principi ens han de fer més accessible i més senzill aspectes quotidians, però alhora aquest viatge, aquesta encletxa entre qui té les competències per poder conviure amb aquest entorn digital i les que no, cada vegada és més gran.
Clar, per situar una mica l'oient i l'espectador, no és que hi hagi molta de gent sense accés a un telèfon, perquè pràcticament tothom, que no tothom, pot accedir o pot tenir i comptar amb un telèfon mòbil. Quan parlant de competències és, per ventura, no saber utilitzar, no saber desfer-se'n per fer un tràmit necessari, per ventura, a l'hora de fer la declaració d'Hisenda, per posar un exemple.
Sempre poso el mateix exemple. Pensem en competències digitals amb un taburet de tres potes. Si m'ho falla una, m'ho caim en terra. De cap o de cul, però m'ho caim en terra. Quines són les tres potes? Accés a internet, equipament i competències digitals. En aquest sentit, et sabràs desenvolupar en aquest entorn. Si m'ho falla una, mos queda coix. Declaració de la renda, subvenció d'ajuda de lloguer, procés d'escolarització, accés al nostre historial de salut a través de... Totes aquestes qüestions cada vegada requereixen d'aquests tres elements. I no sempre coincideixen els tres elements. Qui més qui manco té un telèfon amb accés a internet. Però no podem fer-ho tot o no en sabem. I aquest és el punt que més mos cal treballar.
Parlaven, també ho deien, que teníem en connexió amb Guillem Porres, coordinador de l'Observatori de Bretxes Digitales. En aquest sentit, Guillem, quines dades o conclusions destacaríeu del baròmetre que vareu fer? Hi ha qualque tendència que vos preocupi especialment?
Doncs sí, moltes gràcies per la invitació. A veure, algunes de les claus en aquesta línia, com comentava el Xavi, no? De tenint en compte que les bretxes digitals com a bretxes de drets ens preocupen, i algunes de les dades que tenim com a baròmetres, per exemple, el miratge de l'accés. És a dir, tenir accés a internet, com hem pogut comprovar en el nostre estudi, no és suficient. Hi ha un 47,5% de persones que afirmen tenir algunes connexions fràgils. Això vol dir que no només tenir un wifi o tenir dades, sinó que tenir-ho complet i poder accedir a nivell de la nostra casa. Després també tenim algunes conclusions a nivell de l'arrel econòmica. La situació socioeconòmica determina la qualitat i l'estabilitat d'aquestes connexions. És a dir, tenim persones amb realitats socioeconòmiques molt fràgils que, per descomptat, no podran tenir aquest accés garantitzat o en les millors condicions. Després tenim, per exemple, també algun resultat com, per exemple, la trampa del mòbil. És a dir, molta gent pot connectar-se en WhatsApp, però això no equival a exercir la ciutadania plena, perquè estem veient en alguns dels resultats que tan sols, per exemple, un 18% l'utilitzen per utilitzar plataformes de búsqueda de feina com, per exemple, LinkedIn, no? I després també hem de tenir en compte alguns resultats d'entendre, no, el motor de la inclusió. Les competències digitals, com a resultat, i això ho veiem també en el baròmetre, habiliten els drets i les oportunitats de moltes de les persones, perquè sense aquestes competències o sense aquest poder d'accés no es poden exercir algun d'aquests drets. I després, finalment, com a clau també dels resultats, la solució educativa, no? El que estem veient, el que preguntem a la gent dintre el baròmetre, ens diuen que l'acompanyament pedagògic sosté la garantia de l'autonomia. És a dir, les persones valoren molt positivament la necessitat d'aquests acompanyaments en la seva formació.
Xavier, més enllà del diagnòstic de la radiografia, que és molt important tenir-la clara, fer aquesta fotografia per saber on som i cap on volem anar, quines són les solucions reals i aplicables, no?, que se poden impulsar des de les entitats socials, no? Perquè ho dèiem, aquesta jornada precisament està enfocada, realitzada i organitzada precisament per voltes les entitats socials, que teniu un paper molt important, no?, precisament per evitar o revertir aquesta situació.
Exacte, i a més també és un repte, perquè això és com els documentals d'aquesta famosa cadena de televisió, són els més ben valorats, però que ningú els mira. És a dir, podem organitzar càpsules i tallers de competències digitals, d'alfabetització digital, li poden posar nom que vulguem, però no se mos apunta la gent. Per què? Perquè no hi ha aquesta consciència. Val? En canvi, quan els desfressam de... És a dir, anem a aprendre a presentar l'ajuda de lloguer ple. Anem a fer un taller de presentació d'autocandidatures per fer una recerca de feina online. Ple. Anem a treballar un carnet de manipulador d'aliments i en lloc de fer-ho en sessions offline, és a dir, en directe, presencials, fem una part en continguts online. Val? I després fem l'examen. Ple. Hem de trobar la manera de manera transversal, o que no sigui exactament el motiu, anar treballant aquestes petites competències digitals. Però si això ho juntem amb el que ens comentava en Guillem, no mos basta. No mos basta, perquè, clar, llavors tenim petits bocinets de solucions quotidianes, però realment no estem treballant una competència llarga. No? I després mos venen les dificultats. Ai, però jo tenia el meu correu electrònic, però ara no el trob. Clar, perquè no el tens en el teu telèfon, el tens en el teu correu. Ja, però jo i això ja ho vaig enviar. Sí, però des de bon ho vas enviar? Des d'un WhatsApp, des d'un correu, perquè en funció de bon... Des d'un ordenador, ja, però aquest ordenador bon és? Ah, acá un amic, acá un familiar. Clar, aquestes petites coses que quan estem en el nostre dia a dia digital, i diu altres que vos veig amb els ordenadors fent escaletes i tal, ho tenim més que superadíssim, en el dia a dia no sempre és així.
Mai te duries a contrari, Xavi.
Jo també he posat la cara coincidint.
No ho tenim tan superat, perquè una cosa és que sapiguem encendre... Clar, és que hi ha com moltes passes. Sí. Una cosa és saber encendre l'ordenador, una cosa és poder obrir un processador de textos i una altra cosa és poder presentar la renda per internet o haver de demanar una sol·licitud, perquè, clar, més enllà de l'alfabetització digital, que és importantíssima, no hauria de bona part de l'administració que aquestes coses fossin més senzilles. És a dir, que hi hagués una experiència a nivell usuari que fos com a més intuïtiva, que entrar a demanar un ajut, demanar una excursió perquè ta mare se'n vagi en s'inserso, fos molt més senzill que no haver d'entrar, clicar, i que hi hagi tantes pipelles que fins i tot jo, que no m'ho considero una persona especialment curta, Hi ha dies que jo deman... No. Jo li deman tot a la meva amiga Eva. Jo li dic, per favor, házmelo tu. I,
ella, que, tots, ara,
ella, ja. Ella que en sap, no, a tots els entorns digitals hi ha una, un cabo de l'atxa, que és una persona viva, que t'ho sap fer tot i t'ajuda. Però jo tinc estudis superiors i jo hi ha coses que no les he presentat.
Totalment d'acord, i jo puc subscriure totes aquestes paraules. Sí. De fet, el sistema d'administració clave, vos pareix senzill. Me sap greu fer aquesta crítica aquí oberta, però
qui
jo trobo que no.
Arroba, govern central, veí Marta Garau.
Però és una realitat. Sí. A mi m'ha costat clave, moltíssim.
Diu el certificat digital, que per jo exemple, també tinc una aventura.
Exemple, has d'anar d'una pantalla a una altra.
Qui el dissenya no és la persona que l'ha d'emprar. I qui el dissenya dona per fet que coneix l'estructura, el procediment, a on trobar-ho, on navegar-ho, i te trobes aquella pestanyeta que cerques amagada en el tercer menú de...
Saps que, perquè no que és fàcil pagar una multa?
Sí,
pagar
sí.
Una multa...
Tot d'una t'arribes on has de posar els números... Sí,
només
sí,
ja codi de barres...
Evidentment, ja està simplificat. Grupo 1, grupo 2. Referència, cliques i sí. Ja te surt. Sí. Pagar 30, 60, si està bonificada o no...
En Xisco ha
pagat moltes. Jo n'he pagat moltes, això ho sé fer tot sol.
Rebut, no, vols domiciliars propers?
No sabia que veníem a parlar de mi, Maroto, però bé...
Però fixeu-vos, i en Guillem estarà d'acord després d'escoltar aquest debat tan encès, no?, de com estem un poc decebuts. És vera, amb aquestes plataformes digitals, però afecta moltes persones. No hi ha un perfil concret. Podíem parlar de persones majors, podíem parlar de persones que no tenen accés als dispositius, per exemple, per qüestions econòmiques, per accedir a un portàtil, nins que poden estar estudiant a casa. O sigui, el perfil és tan ample, Guillem, que jo m'imagino que no se pot acotar.
Sí, realment, cada cop més, i ho veiem en els estudis també que fem des de l'Observatori, tenim perfils més interseccionals, és a dir, persones que estan atravessades per diferents categories on, d'alguna manera, s'asseva encara més la bretxa digital, no? En aquest cas, per exemple, nosaltres tenim identificats dos col·lectius Diana que poden ser una mica sorprenents, perquè algun possiblement ja el podíem tenir en ment, no? Que són aquelles persones majors de 55 anys, àmbit rural, especialment dones, però després tenim un sector també de joves, és a dir, de joves que hem pressuposat tota una sèrie de competències, no? amb aquesta idea dels nòmades, dels nadius digitals, que després, quan estan responent a les enquestes, als diferents instruments que tenim dintre de l'Observatori, veiem que segueixen identificant carències en les seves competències digitals, sobretot quan són competències aplicades en altres àmbits que no són purament a l'àmbit de la comunicació, a l'àmbit de les relacions més socials, on hi estan molt més avantatjats que nosaltres, però que realment després per aplicar-ho, per aplicar, per exemple, la utilització d'un processador de text o la utilització d'una fulla de càlcul per a alguna determinada tasca, tenen dificultats, no? I llavors veiem que són dos col·lectius que semblen com molt distanciats, però que en realitat també els atreveixen de forma conjunta al tema de les bretxes digitals.
Fa falta molta feina, perquè si aquí parlem de persones de mitjana edat, no? Mos podien considerar...
Tirant-te explicat... joves.
Ja no sé si tirant-te joves, però si hem manifestat les dificultats que podem tenir, aquí fa falta feina de valent. Per, en realitat, per una banda, per fer sistemes més accessibles i després perquè realment arribin a tothom.
Clar, evidentment. De fet, a la jornada també participarà un representant d'IB Digital, que és l'Agència de Digitalització del Govern, que, entre altres coses, té la simplificació administrativa i electrònica.
No és la que hem criticat anteriorment, perquè ens referíem a l'estatal, a la de clave, veritat?
No, però és un repte conjunt, no? I després també hi ha una qüestió d'autoaprenentatge, però també de les organitzacions.
Exacte.
Vull dir, les organitzacions també han d'estar al dia de totes aquestes millores, perquè és que si no, les persones ens van passant per davant, tot i que no acabin de dominar molt bé l'eina, no? I bueno, després ens poden trobar, evidentment, amb extrems com els de l'entrevista anterior, no? Que evidentment, tot el que són aprenentatges en competències digitals té un factor preventiu extraordinàriament rellevant, que no ho hem d'oblidar.
La part bona i la dolenta, no? De les xarxes, de l'internet, de la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera,
sí.
No?
Mos pot passar tot. Evidentment, mos pot passar. La probabilitat és que és, però la possibilitat és, no? I aquesta també és una línia de feina que hem de triar. Clar, quant és tan heterogènic, quant és col·lectiu és tan ampli, quant és feina és tan gran, és difícil començar a focalitzar. Però, bueno, començam amb això i la col·laboració que tenim amb l'Observatori, la plataforma Reconnecta, també va un per aquí, no? I des d'Espiral ho anem treballant també de manera molt transversal i molt interseccional i també molt complexa també a nivell intern, no? Perquè també hi ha barreres internes de vegades en persones que els hi presumim una sèrie de coneixements que no sempre tenim i que hem d'anar reciclant.
Ho recordem, dia 10 d'abril a la Fundació Sa Nostra, aquesta jornada garantint drets digitals, reduïm l'escletxa, que no sé si està oberta només a entitats socials i a tercer sector, o si qualcú que mos vegi
vol
participar-hi, se pot acostar a la Fundació Sa Nostra per escoltar i per aprendre.
Efectivament, sí, perquè a més així enriquirem encara molt més i tindrem molt més punts de vista i perspectives, que és el que abans comentàvem amb en Xisco, no? De dir, bueno, no tot ho hem de mirar des de la mateixa perspectiva, sinó que l'hem d'enriquir amb altres històries i amb altres situacions quotidianes.
Avançar cap a una societat més justa, inclusiva i digitalment accessible per tothom. El títol parla per si sol. Estem molt agraïts en aquest cas a en Xavi Torrents. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa. Sempre. I també per part d'aquesta entitat, de l'Observatori de Bretxes Digitales, en Guillem Porras, que ens ha de manera virtual. Guillem, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
Moltes gràcies per la invitació.
I iniciatives com aquestes fan molt més fàcil, no?, fer la vida, el dia a dia, el món digital, que, per cert, no deixen de banda, en certa manera, el món digital, perquè tots els contribuents tenim a partir d'avui una cita ineludible amb Hisenda. Ja poden confirmar que es dona el SUS a la campanya de la renda. Els contribuents tenen, a partir d'aquest dimecres, encara manca temps, fins al proper dia 30 de juny, per passar comptes amb l'Estat. Enguany, amb noves deduccions autonòmiques a tenir en compte, de moment en la presentació de les primeres declaracions, que en aquest cas seran per internet, ara que en parlaven, i el maig ja es podrà fer per ús telefònic. L'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària no arribarà fins al mes de juny. Explica'm alguns detalls, Joana.
Sí, Marta, per exemple, que a les Balears tenim novetats, no? Tenim 24 deduccions autonòmiques, una campanya que arriba amb aquestes novetats importants per als contribuents. Entre aquestes novetats destaca una nova deducció per compensar despeses derivades d'habitatges ocupats il·legalment, que pot arribar fins al 40%, amb un límit de 500 euros. També s'inclouen despeses com l'IBI, subministraments o processos judicials.
A més, els autònoms s'equiparen a famílies nombroses i monoparentals en deduccions per llibres de text, conciliació i lloguer d'habitatge habitual. I en el cas de famílies nombroses especials, el límit de renda augmenta fins al 30%. Des del govern destaquen que cada vegada hi ha més deduccions i més persones que se'n poden beneficiar, amb l'objectiu d'ajudar especialment les rendes mitjanes i baixes.
De fet, han de dir que la campanya anterior, més de 11.000 contribuents de les Balears es varen beneficiar d'aquestes deduccions, amb un estalvi total de més de 39 milions d'euros. Entre les més destacades, les ajudes al lloguer, als llibres de text i també incentius per treure habitatges buits al mercat o fomentar també l'autoocupació.
En qualsevol cas, els experts recorden que és clau revisar bé l'esborrany per poder assegurar-se d'aplicar totes les deduccions possibles. Així que ja ho sabeu, declaracions en marxa. I nosaltres fem una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una amb més qüestions que compartíem amb vosaltres aquí al dia.
Todos en el fons del bar, te tires un destabac, vos mirau de dalt a baix, de rius, de dius bye-bye. I mirant en el mirall, jo davall i lluny del bany, fas que si m'escap, és ara o mai. És ara o mai. I ara aquí, tothom ballant, tothom mirant, i tu camines com si anessis desfilant. Tothom callant, tothom mirant, i tu amb mi vas desplegant els teus encants, anant amunt i avall, a la pista de ball.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és Dial.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Els darrers minuts d'aquesta segona hora de programa els dedicam a repassar la crònica de successos a Illes del Delicte amb Alba González. Bon dia, Alba.
Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Com esteu?
Setmana de gran concentració de successos. Alguns els venim arrossegant de dies anteriors. Alguns són precisament recents i pràcticament de darrera hora. Ens referim a un adolescent de 14 anys que es troba en estat greu després de caure de la quarta planta d'un hotel a Calvià. De nou, tornem a parlar de persones que cauen d'habitacions d'hotels, però en aquest cas sembla que ha estat un accident, no tinc més informació de moment.
És un cas en el que mos pot recordar coses que, desgraciadament, passen molt a les Illes Balears durant l'estiu, aquests precipitats d'hotels, però en aquest cas és una situació molt distinta. Per què? Idò, perquè el protagonista és un menor, que més pateix una discapacitat, una diversitat visual, és una persona cega, per això tot apunta de les diligències policials en què ha estat un accident. Hauria caigut des de les 7 d'hora baixa d'ahir un hotel de Son Caliu i és vera que es troba ingressat en estat greu, però tenim una bona notícia, Marta, i és que aquestes lesions que podrien haver estat incompatibles en la seva vida, afortunadament no ho són. És vera que aquest menor ha patit diverses fractures perquè és una caiguda complexa, però es troba al manco estable i no se tem per la seva vida, que jo diria que és la millor notícia quan és un cas d'un precipitat.
Quan tu hem vist, no, la primera mirada és ja estem parlant d'inici de temporada.
I sí, no, té, no és així, no té res a veure.
No té res a veure, però en aquest cas ens alegra que el manco s'estigui recuperant d'aquestes ferides, evidentment per l'impacte, no, d'aquesta caiguda. No és un cas de balconing ni molt manco, aquí se tracta d'un accident per les condicions d'aquest jove que, com tu dius, tenia problemes
visuals i possiblement haurà tingut un petit problema en el balcó i hauria propiciat, no, aquesta caiguda. Però, com dèiem, fractures greus, però no estan per la seva vida, Marta.
Una de les altres notícies que en aquest cas torna a posar el focus de les estafes al nostre arxipèlag és el nou cop contra el frau fiscal, en aquest cas ocorregut a Eivissa.
Estafes, però de molt alt nivell, Marta. No parlam de
qualsevol.
Estafes de cifera, estafes com aquestes que mos poden passar en els ciutadans de peu. Parlam d'un senyor que estava cercat a molt de països d'Europa, una detenció, un senyor de 62 anys d'origen alemany. També s'hauria detingut a un cooperador necessari dins d'aquestes activitats que s'estan investigant. És una operació de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, també amb la col·laboració de la Polizei Alemanya, que ha estat qui ha liderat aquestes investigacions des d'allà. Per què? Perquè aquesta persona hauria actuat a diversos països d'Europa. Parlam d'una quantitat de dopers molt important, superior en els 10 milions d'euros, que no són brutals. I, de fet, durant els registres, per exemple, per contar-vos alguns detalls, s'han trobat 183.000 euros amb efectiu, s'han trobat moltíssimes joies, rellotges d'alta gamma, i una altra cosa importantíssima quan es fan aquest tipus d'investigacions, com dèiem, cooperació internacional, això durant la temporada alta, Marta, passa moltíssim a les Illes Balears. Sempre els cossos de ciutats europees amb les nostres forces de seguretat aquí a Balears fan aquestes intervencions conjuntes perquè dins els temes d'evasió d'impostos o blanqueig de capitals o aquest tipus de delictes d'estafes hi ha molt de viatges i és una forma per poder agafar en aquests criminals actuar en cooperació amb els dos cossos. De moment aquesta detenció s'està investigant, però el que deia molt important, en els registres s'ha trobat molta de documentació a nivell informàtic, proves d'aquest grup empresarial que hauria presumit l'Ajuntament no ha liderat aquesta trama.
Com a seu a Eivissa. De nou, aquesta illa en el focus de xarxes multimilionàries d'estafes.
Perquè és que s'hi mouen molt de dobbers a Eivissa, no? I, de fet, Ses Balears és un lloc estratègic. Sempre parlam d'aquestes illes del delicte. Nosaltres tenim la sensació de que a nostra no passen succeïts, on sí passen passa, de tant en quant, però passen moltíssim, perquè és vera que Balears està col·locada dins un punt que, per exemple, en aquests delictes econòmics és totalment estratègic i és un punt d'intercanvi de dobbers, per exemple, també d'estupefaents. Sabem que en els nostres ports, en els nostres aeroports, també hi ha un moviment de narcotràfic, però per això tenim les nostres forces de seguretat sempre preparades, no, per descobrir en aquests delinqüents i destapar xarxes com aquesta.
Aquí parlem de delictes molt greus, altres que no deixen de ser greus, però sí són de menor magnitud. Aquí parlem de com s'ha elevat a 4 anys de presó al propietari d'un establiment, d'un bar que gravava a dones amb una càmera oculta al bany.
I això ha estat importantíssim, Marta, perquè fixa't la diferència. Hi havia una condemna de 2 anys i 8 mesos de presó en aquesta persona, perquè hi ha una quantitat de víctimes important. Al Manco s'ha comptabilitzat 26 dones que varen passar per aquesta càmera. Aquest senyor havia amagat aquest sistema audiovisual dins una botella. Clar, que ha tingut en compte no, el tribunal per augmentar dels 2 anys i 8 mesos en aquests 4 anys de presó. I del que agafa un moment de plena vulnerabilitat quan aquestes clientes, aquestes usuàries, anaven al bany i es trobaven, clar, no, en una situació de total confiança i no s'esperaven mai que algú hagués estat enregistrant aquest moment tan íntim. I una altra de les coses que ha tingut a veure amb aquest elevament de condemna en els 4 anys és que el propietari d'aquest bar va al·legar un problema d'addicció a les drogues, un problema amb certes substàncies, en aquest cas amb cocaïna, però de nou el tribunal ha considerat que aquesta addicció a les drogues no hauria magnificat el delicte i que quan se va col·locar aquesta botella, aquesta càmera, i se va fer aquest mal, no? Totes les clientes i usuàries afectades per aquest cas, no hi tenia a veure la seva addicció, per això s'ha fet aquest augment quasi del doble de la pena inicial.
Estic convertint algunes de les imatges, sí, no, del dispositiu, sí, com tu expliques, amagat en una botella d'aigua, sí, però tu fixa't, l'estratègia per poder fer tot això, el que suposa desenvolupar aquesta
prova ha estat clau, Marta, perquè, clar, aquest senyor que, per exemple, no intentava justificar o fer part d'aquest atenuant pel tema de les drogues, fer aquest tipus de preparació dins una botella s'allunya molt d'un impuls de fer, no?, de tenir una reacció impulsiva o irracional. I després una altra cosa que s'ha tingut en compte és veure que hi ha certa reparació del dany, podríem dir, perquè aquest senyor ha entregat uns dobbers com a indemnització en aquestes víctimes, però han estat de 8.000 euros quan, per exemple, l'acusació en demanava més de 100.000. Parlam de 26 dones afectades. En aquest cas, per això, el tribunal també ha considerat que no hi ha aquesta intenció de voler reparar el dany i que la pena havia de ser superior a la que s'havia establert.
Un cas que venim també seguint de prop les darreres setmanes, l'Audiència Provincial ha ratificat l'ingrés a presó provisional de la dona condemnada per llançar la seva filla, en aquest cas era una nadona, que acabava de néixer a un contenidor de Porto Cristo a Manacor.
Ha estat un cas molt seguit, del que tota la societat ha estat pendent de les informacions, sobretot quan va patir aquest gir de guió. Recordem el moment de la lectura del veredicte, quan només es presenta el cunyat, no?, d'aquesta dona i la seva dona, que és la germana de la mare, que era la principal acusada, i ella no se presenta en aquesta lectura del veredicte, que els periodistes ja més o menys manejàvem que seria aquesta presó permanent revisable, que recordem és la tercera vegada que es dicta a les Illes Balears. Clar, Yolanda Moreno, la mare d'aquest nadó, no se va presentar a la lectura del veredicte i això va propiciar una recerca. Se la va considerar fugida i ha estat 10 dies desapareguda, fins que finalment una operació conjunta també de les nostres forces de seguretat la troba a Manacor i l'audiència aquí ho ha tingut claríssim. La seva defensa sí que intentava una posada en llibertat per part d'aquesta dona, però l'audiència considera que després d'aquesta primera fugida i considerant que aquesta dona té recursos per tornar a desaparèixer i amb la gravetat del delicte pel qual està condemnada, que és aquest assassinat de cara a la bebè que es va llançar a un contenidor i que varen determinar els forenses que havia llançat estant viva i que precisament deixar-la allà la va condemnar directament a mort per això. Aquesta condemna per assassinat s'ha decidit que ingressi a presó provisional i que se mantengui, Marta, aquesta pena de presó permanent revisable. Recordem que el cunyat, aquell mateix dia del veredicte, ja va entrar directament a presó i no s'ha fet cap canvi en aquestes penes tan importants.
Acabam amb totes les mostres de suport que va rebre ahir en una concentració que es va produir a les 11 al mercat de Pere Grau, el treballador que va patir una agressió homòfoba precisament per un altre company del mateix mercat.
Així és un cas que vàrem poder descobrir gràcies a una publicació que se va fer a xarxes socials d'un amic d'aquesta persona, perquè ell es trobava encara molt afectat i no volia donar notícies sobre aquesta agressió, però afortunadament ha rebut molt de suport i, de fet, hi ha hagut moviments, perquè una vegada que aquest venedor de fruites i verdures del mercat de Pere Grau exposa la seva situació, parla d'aquesta agressió que hauria patit a mans d'un altre venedor del mercat, s'han pres decisions, molta de gent es va concentrar per donar-li suport allà mateix al mercat i pel moment s'ha apartat en aquesta persona acusada d'aquest delicte, presumpta agressió sempre, perquè hem de dir que malgrat el cas estigui denunciat també tindrà el seu recorregut judicial i totes les parts hauran de dir la seva, però pel moment, pel que sabem, en base en aquest testimoni de la víctima, s'ha decidit retirar el venedor, encara que fa feina per una altra persona, que és qui posseix el punt, que aquesta persona sí que seguirà fent feina, s'intenta mantenir la calma dins el mercat de Pere Grau. Aquí veiem les imatges de suport cap a en Miquel, que és la víctima d'aquesta agressió. Ara haurem de veure què decideix la justícia, però el manco Miquel ja no ha de treballar amb la persona que presumptament l'hauria agredit just al davant, que això no havia de ser fàcil, Marta.
No és viable en cap cas. Alba González, moltíssimes gràcies per el repàs a la crònica de successos d'aquesta setmana.
Fins la setmana que ve, Marta.
Notícies, continuen tot d'una.